Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en companyia avui del Manel Manchón, que és director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Jo Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda.
També.
Bona tarda.
I la Maria Jesús Cañizares, delegada d'ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
També. El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Miquel Iceta, primer secretari del PSC. Senyor Iceta, molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acceptar la conversa de la cadena COPE Catalunya Andorra. I la veritat, no sé per on començar a preguntar-li a vostè, perquè hi han tantes coses que preguntar, i una persona que coneix tant com està el món de la vida política
a
Catalunya...
Jo només li agrairé que no em pregunti com acabarà això, perquè preguntes
no
difícils
no,
no
ho sap,
ho sé.
Ningú ho sap, no?
Si aquesta, si no me la fa, millor.
Estem parlant del procés i el que passarà la setmana que ve.
Sí,
que,
i
de
tot plegat. La setmana que ve doncs, començarem dilluns al matí amb la discussió de la proposta de resolució de la ruptura que s'ha vingut a batejar. A la tarda comença el debat d'investidura amb la intervenció del candidat. Dimarts al matí començaran a intervenir els grups i el candidat els contestarà, i al vespre nit de dimarts tindrem la primera votació en la que el candidat ha d'obtenir una majoria absoluta de vots favorables, i si no, doncs sotmetre's a un altre debat ja una mica més breu i una votació dijous, que en aquesta, doncs, si ha de ser investit, o ha de ser per majoria simple.
Aquesta és la radiografia, la fotografia de la setmana que ve. Vostè, com veu que acabarà aquesta fotografia? Acabarà amb el senyor Mas president, amb la primera, la segona, ni a la primera ni a la segona? Aviam,
jo crec que si...
Vostè és un home d'experiència política al Parlament i sap molt.
Per això soc molt reticent a fer pronòstics, no? Però jo crec que si hem de fer cas al que han dit en públic els diferents grups parlamentaris, la previsió és que la investidura no tiri endavant, perquè això voldria dir que o bé dimarts aconsegueix 68 vots, cosa que no és possible, o bé dimecres aconsegueix un vot més a favor que en contra, i avui diríem el repartiment de forces va al revés. Té 62 vots Junts pel Sí i la resta de grups parlamentaris fan 63. Per tant, ara, a la vida tot pot passar, no? Però en fi, jo si hagués de fer una previsió, jo crec que la investidura no es produirà, però en tot cas ho haurem de seguir minut a minut. I a més, és veritat que entre una cosa i entre una votació i l'altra probablement s'hagi produït ja la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la resolució que previsiblement s'aprovi dilluns al migdia. I per tant, en fi, jo no sé si això...
Són tantes coses, no?
Sí, jo no sé si això potser donarà peu a que algun grup parlamentari modifiqui l'orientació del seu vot, no ho sé.
Perquè clar, vostè pensa que segons el que passi el dilluns amb aquest ple que ha de donar el vistiplau a aquesta declaració d'independència o aquesta intenció de declaració d'independència, podia canviar el seu sentit de vot de cara al ple del dijous? Estic parlant de la CUP, vull dir, si podien variar i, en fi, fer costat al senyor Mas. I com veu que el senyor Mas, sent president de Catalunya i de la Generalitat, amb un partit antisistema com la CUP? Com
miri,
ho diria tot això?
Anem a veure.
Ja sé que és molt enrevessat tot plegat,
Anem a pams. Jo el que farà la CUP no m'atreveixo a dir-ho, perquè són ells els que ho han de dir. Jo moltes vegades m'incomoda quan algun altre partit opina sobre el que farà el PSC i per tant no li puc donar altra resposta que ells han dit, i fins i tot avui un diari quan va ser això va ser divendres, un diari donava la notícia de que la CUP deia que no el votaria ni en primera ni en segona ni en tercera votació. Per tant, sembla que la CUP està molt tancada a votar favorablement la investidura d'Artur Mas. Per tant, jo tendeixo a pensar que això no es produirà. Ara, vostè em pregunta l'aliança de tots dos. Home, jo ja a la campanya electoral vaig dir que em semblava que una previsió d'una legislatura marcada per un acord entre Junts pel Sí i la CUP no donaria l'estabilitat que jo crec necessària, ni el govern i l'acció de govern que jo crec que els catalans mereixen, ni tampoc la capacitat de negociar amb les institucions de l'Estat. I per tant, jo no n'era partidari i a més creia tenir alguns arguments, diríem, sòlids per defensar aquesta tesi. Ara bé, això també han de ser ells els que ho han de dir, no? I en fi, jo crec que al final en política són els actes el que cal jutjar, més que no pas les bones intencions o les bones paraules, i per tant, en tot cas ho veurem. Jo crec que avui tot el pronòstic possible és que no tindrem investidura, que viurem moments de tensió parlamentària i que després es produirà aquest fet, que jo crec que inevitable, de que si el Parlament, com sembla, aprova aquesta proposició, aquesta resolució per la ruptura, doncs de forma molt immediata, en un o dos dies, el Tribunal Constitucional suspendrà la vigència d'aquesta resolució, i això pot causar també algun efecte polític que en aquests moments no sóc capaç de predir.
Una partida d'escacs complicadíssima, no? Joan Maria, Manel, Maria Jesús, com ho veieu?
Complicadíssima de totes totes. Però el senyor Iceta, bona tarda, senyor Iceta, jo m'agradaria preguntar-li no com creu que acabarà tot això, sinó com, perquè aquesta és la pregunta i la resposta del milió, sinó com voldria que acabés d'entrada. És a vostè, com a primer secretari del PSC, una opció política molt determinada, com li agradaria que acabés tota aquesta història? I després una doble pregunta, perquè si ens atenem al que s'està produint aquests dies, a les declaracions públiques, la postura de Junts pel Sí és molt clara i la postura de la CUP és molt clara, per tant no hi haurà investidura del senyor Mas, però hi ha algunes versions periodístiques basades en informacions soterrades que creuen que aquí estem assistint a una gran escenificació per part d'aquests dos actors que formen part de la part independentista. És a dir, hi ha veus periodístiques que diuen que estem escenificant un full de ruta, que ja està tot pactat, i que per això es dona la raó amb aquesta votació que es produirà dilluns al matí, que en certa manera podria satisfer algunes de les necessitats que la CUP posa damunt de la taula. Vostè li dona versemblança a aquesta impressió d'algunes veus periodístiques que diuen que al final els vots sortiran de la CUP i que el senyor Mas serà investit president?
Anem a pams. Li contesto potser primer aquesta segona pregunta. Jo crec que la CUP, almenys el que està dient públicament, és que volen gestos inequívocs de desobediència. O sigui, volen que realment les institucions catalanes se situïn fora de la legalitat i que el govern de Catalunya es comprometi a tirar un procés, diríem, il·legal, no? En fi, de desconeixement de la Constitució, de l'Estatut, del Tribunal Constitucional, de les decisions del Congrés, dels Diputats i el Senat, etc, etc. Clar, jo és que és un plantejament que no només no comparteixo, sinó que el considero altament perillós. I per tant, espero i desitjo que dins de Junts pel Sí i el propi president en funcions, Artur Mas, no acceptin aquest plantejament. Ara, és veritat que en el literal de la proposta de resolució que es votarà dilluns ja hi ha alguns elements d'aquests. El que passa és que una cosa és el que un escriu i fins i tot vota, i després el que fa i les conseqüències que té. Per tant, jo no sé si hi ha una significació o no, i tampoc no m'agrada quan des d'un partit s'atribueix, diríem, males intencions amb un altre o intencions ocultes, o jo he de jutjar pel que es fa, no? I jo crec que el plantejament que té la CUP és, des del seu punt de vista, molt coherent, però el veig difícilment conciliable amb el que ha representat tradicionalment Convergència Democràtica de Catalunya, els seus dirigents i fins i tot Artur Mas com a president. Per tant,
perquè
jo no sé si
hi ha... Convergència, senyor Iceta, ja és història, eh?
Sí, 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 però jo, com l'altre encara no la conec, vull dir que ara es posa a prova precisament amb això. És a dir, fins ara no s'ha produït una desobediència generalitzada, un situar les institucions catalanes de fora de la llei, no? I de la legalitat. Jo espero que això no ho veiem, perquè considero que seria dramàtic. La història de Catalunya més aviat indica que, jo sempre dic que hi ha dos riscos que el catalanisme ha après històricament. Una, que dividir el país per meitats irreconciliables és camí del desastre, i dos, que quan les institucions catalanes se situen fora de la llei és camí de la derrota, i això, en fi, hi ha exemples, no? Per tant, i ara lligo molt amb la seva primera pregunta, com voldria que acabés? I la primera resposta que em ve al cap és la de dir-li bé, jo vull que acabi bé. Què vol dir acabar bé? Des del meu punt de vista, jo el que espero és que s'obri un escenari de diàleg entre les institucions catalanes i espanyoles, que això porti a una negociació que pugui conduir a un pacte que pugui ser votat pels ciutadans. Això és el que jo voldria. Ara, això és possible? Miri, si actuem tots amb certa sinceritat i rigor, jo crec que fins que no hi hagin les eleccions generals i no hi hagi un nou govern a Espanya, doncs estem tots en una situació de provisionalitat. També el govern de Catalunya, perquè estem parlant molt d'aquesta proposta de resolució que mandata el futur govern, diu literalment. Per tant, no es tracta d'un mandat al govern en funcions que presideix Artur Mas, sinó un govern que requereix d'una investidura. Per tant, jo no sé si en el cap de la gent de la CUP hi ha investir algú perquè pugui fer-se càrrec, diríem, del compliment d'aquesta resolució. No ho sé, jo en tot cas crec que la via de la unilateralitat, la via de la il·legalitat, és una via molt equivocada, de la qual només se'n poden derivar perjudicis, i per tant el que jo espero és que, com més aviat millor, s'obri aquesta perspectiva de negociació, de diàleg, de pacte, que ens permeti trobar un desllorigador capaç d'arrossegar una àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Mas pot negociar, està capacitat per negociar.
Miri,
encara.
Jo ho veig difícil, però a mi no m'agrada negar-li a ningú capacitats per descobrir, si m'ho permet dir així. Jo crec que negociar pot qui vol. Si el president Mas volgués negociar, podria negociar. El que passa és que també li he de dir, jo no vull semblar condescendent amb el president en funcions, l'aprovació dilluns d'aquesta proposta de resolució en els termes que avui coneixem fa impossible una negociació. Però amb ningú. O sigui, no m'imagino ningú governant Espanya disposat a negociar amb algú que diu que vol desconèixer la legalitat espanyola. Jo crec que hi ha coses que senzillament no poden ser, perquè són impossibles. I per tant, jo, per una banda, no m'ha sorprès que es vulgui inaugurar la legislatura d'aquesta manera, però la literalitat del plantejament crec que tapa absolutament les possibilitats de negociació, que des del meu punt de vista són les úniques que permetrien sortir de l'atzucac en el que ens hem posat tots plegats.
Manel.
Sí, jo li volia preguntar precisament, senyor Iceta, que el govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, ho ha dit en repetides, bueno, no tantes repetides, però sí en diverses ocasions, que actuaria amb una certa proporcionalitat davant del que pugui passar al Parlament aquesta propera setmana. Com creu vostè que hauria d'actuar? I en tot cas, com hauria d'actuar un govern que fos que estigués en el lloc del senyor Rajoy, un govern socialista, perquè no passi el que segurament molts desitgen des del moviment independentista, i és una certa idea perversa d'acció, reacció, acció, que estàvem acostumats en altres temps, dissortadament a Espanya.
Anem a veure, jo crec que si parlem del que ha de fer ara, ara mateix, jo crec que el govern d'Espanya, sigui quin sigui, davant de l'aprovació per part d'un Parlament autonòmic d'una resolució en aquests termes, doncs el que ha de fer és portar-la d'immediat al Tribunal Constitucional perquè aquest la pugui suspendre immediatament i anul·lar-la, doncs, quan dicti sentència. Ara bé, jo crec que si diem això no ho estem dient tot. Jo, que no dubto que el president Rajoy farà això que vostè ha dit, però el problema és què ha fet o què no ha fet des que és president del govern. Perquè, clar, aquest problema no sorgeix abans d'ahir. Ell és president del govern des de l'any 2011 i des de l'any 2011 fins avui no li hem sentit encara una proposta per intentar donar sortida amb aquest problema, amb aquest conflicte. I jo sempre dic, jo no és que vulgui escoltar del president Rajoy que està d'acord amb el que proposem els socialistes, no tinc aquesta pretensió, però sí m'hagués agradat, com a ciutadà, conèixer què pensa que cal fer per resoldre el problema, perquè el que sí que no crec que li puguem admetre és la negació de que hi ha un problema. Sí, per arrodonir 2 milions de catalans i catalanes, de forma ja bastant, diríem, sistemàtica, podríem dir, voten en favor de la independència, és que o la volen o en tot cas no suporten de cap de les maneres el manteniment de l'actual situació. I jo crec que davant d'això qualsevol govern d'Espanya el que no pot és mirar cap a un altre cantó. Ha de mirar les coses de cara i dir, escolti'm, doncs aquest problema jo el veig d'aquesta manera, el podríem enfocar així o així. I això és el que no ha fet Mariano Rajoy. Jo crec que això, en part, diríem, el deslegitima una mica per aparèixer com a gran solució d'un problema. Perquè és un problema que ve de lluny i, en concret, en els 4 darrers anys, quan ell ha estat president, no ha fet sinó créixer. Ell pot dir que el president Mas no ha volgut negociar amb ell o que li han posat moltes traves, però mai li hem sentit una sola proposta per resoldre un problema que jo crec que a aquestes alçades ningú s'atreveix ni pot negar.
Entenc, senyor Iceta, que si s'hagués deixat fer el referèndum del 9 de novembre amb tots els ets i uts, poder no estaria on estem ara. O no?
Miri, jo amb això, que ja sé que pot semblar polèmic, alguns diuen que l'única manera de resoldre això és un referèndum. Jo no n'estic del tot segur, i en fi, ens podem remetre a altres exemples, no? Al Quebec han fet dos referèndums. Ara sembla que la cosa va molt de baixada, però a mi em sembla que hi ha referèndums que només funcionen si surt que sí. I clar, un instrument que només funciona si surt una determinada solució, no sé si és un bon instrument. Fixi's, a Escòcia van votar l'any passat. Ha passat un any i ja es torna a parlar de la potser s'hauria de fer un altre referèndum. Per tant, jo el que m'agradaria, i en concret el que nosaltres proposem, és abans que preguntar sobre el trencament definitiu d'una relació de segles, per què no fem un esforç d'acordar un nou pacte i que siguin els ciutadans els que puguin dir si els hi sembla bé o no. És a dir, abans de preguntar per marxar, per què no intentem veure com ens podem quedar més còmodes tots, no? I aquesta és la meva tesitura. Per tant, no tinc del tot clar. El 9 de novembre no es va votar amb tots els ets i uts, efectivament. Però jo el que dic és una cosa, i crec que no m'equivoco, tots els que van voler manifestar-se en favor de la independència ho van fer. Si un mira els vots sí del 9 de novembre i els vots de Junts pel Sí i la CUP en les eleccions del 27 de setembre, sembla que només hi ha un decalatge de 50.000 o 60.000 vots, molt pocs. Això vol dir que realment el 9 de novembre va servir, entre altres coses, per comptar quanta gent està en favor de la independència. I jo llavors dic dues coses. Una, és moltíssima gent. Dos, no és majoria, però és moltíssima. I per tant, amb aquesta gent també, des de la política, fins i tot els que no pensem com ells, ens hem d'adreçar i els hem d'oferir una possibilitat diferent. No? Jo no sé si els convencerem o no, però el que no podem fer és mirar cap a un altre cantó com si no existissin.
Maria Jesús.
Hem vist dues fotos que protagonitzades pel PSC que han provocat moltes crítiques, que va ser l'any passat, el dia de la Constitució, Pere Navarro fent un brindis amb cava, amb la delegada del govern i Ciutadans i el PP, i després la foto d'aquesta setmana de vostè davant el Tribunal Constitucional també amb Ciutadans i amb el PP. En aquest any han passat moltes coses. Jo volia que fes una reflexió interna de com està el PSC. Ha canviat el lideratge. No sé si ara el PSC està en més disposició per fer valer els seus raonaments sobre Catalunya i sobre les solucions per a Catalunya de cara al PSOE, o al revés. El PSOE és el que mana i el que escolta menys al PSC per veure quina sortida té Catalunya.
Com està el PSC i després d'aquest any? Home, jo li diria, això sempre es pot contestar de moltes maneres o utilitzant molts arguments, però Pere Navarro, quan va ser candidat a la presidència de la Generalitat, va obtenir 525.000 vots. Jo tres anys després d'haver patit una escissió i després de tres anys més de procés sobiranista que ha polaritzat la societat catalana, n'he tret 523.000. Per tant, jo crec que aquest temps ha servit en part per absorbir el cop gran que va patir el PSC, que es va trencar. Què ha passat també en aquests tres anys? Home, vam tenir unes eleccions municipals que va tornar a situar el PSC com a segon partit de Catalunya en terme de número de vots en unes municipals, amb importants responsabilitats de govern a molts ajuntaments. Ara tenim un PSC que no està ni de lluny en la forma que havia estat fa 10 o 15 anys. Per tant, el PSC és avui un partit en pitjor situació, un partit més petit, un partit amb menys suport electoral, però molt convençut de les idees que defensa. I això em porta també a intentar respondre molt ràpidament amb aquestes dues fotografies que vostè situava, no? En fi, ara hem perdut el cava. Jo li he de dir, jo la Constitució la celebro. Jo crec que en termes de la història d'Espanya, la Constitució és de les coses millors que ha passat. Però al mateix temps és veritat que jo crec que si volem poder seguir celebrant tenir Constitució, ara l'hem de canviar, l'hem de reformar, perquè d'alguna manera se'ns ha fet petit aquest trajo. Hi ha sectors de la societat catalana, d'entre els que em compto, que creiem que es pot millorar aquest acord de convivència. I jo crec que la millor manera d'homenatjar la Constitució és posar-la al dia i per això defenso el que defenso. I la coincidència de l'altre dia, home, nosaltres creiem que s'han vulnerat drets dels diputats i creiem que hem de reclamar-los davant del Tribunal Constitucional. És veritat que PP i Ciutadans doncs, demanaven unes mesures cautelars de suspensió del ple, que nosaltres no. El Tribunal crec que ens ha donat la raó amb això, perquè per unanimitat doncs, no ha atès aquesta demanda. Però coincidències. A mi em sembla molt més rellevant la coincidència que es va produir, per exemple, entre Esquerra Republicana i el Partit Popular de Catalunya. Tots dos van votar contra l'Estatut del 2006. Això és una coincidència política. O, per exemple, el fet de que Convergència i Unió llavors, ara ja no existeixen, però fico, llavors sí, votessin per dos cops la investidura de José María Aznar, fins i tot la segona, quan José María Aznar tenia majoria absoluta i no li calia. O que van votar els seus 7 pressupostos generals de l'Estat. Això és una coincidència política de fons. Ara, coincidir amb reclamar l'àrbitre quan creus que t'han fet falta... Home, és una coincidència puntual, però no em sembla que sigui per extreure'n les conclusions que alguns vol. I acabo. Nosaltres no volem que la política catalana es vertebri al voltant de dos fronts, de dos blocs enfrontats. Un front és una aliança estable entre partits. Nosaltres no tenim una aliança estable ni amb Ciutadans ni amb el Partit Popular, tampoc amb altres. Nosaltres creiem que una de les grans virtuts del catalanisme, i nosaltres ens reclamem part del catalanisme, ha estat aquesta dimensió una mica transversal, que ha permès doncs, que Catalunya sigui un sol poble durant tant de temps, i nosaltres ens agradaria seguir treballant des d'aquesta perspectiva, seguint aquesta dimensió una mica transversal d'una cosa que ens hauria d'unir a una immensa majoria de catalans, que és l'apreci al nostre autogovern, a la nostra llengua, a la nostra cultura, i a les ganes de seguir prosperant com a societat. I creiem que això no es pot fer des de trinxeres enfrontades, sinó que s'ha de fer tendint ponts, i nosaltres esperem que els nostres esforços serveixin per fer un pont en el que hi càpigui molta gent.
I en això hi ha plena coincidència entre PSOE i PSC, aquesta reforma constitucional que és la via per solucionar el conflicte català, això hi ha ple consens?
Hi ha ple consens en el que s'ha de fer, però a vegades poden haver-hi punts de vista sobre temes concrets molt diferents, no? Però l'important, home, vostès saben, tenim un problema sempre que parlem del tema nació, per exemple. Hi ha molta gent que considera que nació i estat és el mateix. Clar, els que pensen que nació i estat és el mateix no poden acceptar que en un estat hi hagi diverses nacions. I nosaltres això ho veiem com molt natural, creiem que de fet és el que es produeix a moltíssims llocs del món, no? Però en el que s'ha de fer ara sí que hi ha una coincidència plena. El que s'ha de fer ara és obrir aquesta perspectiva de reforma. Nosaltres tenim continguts molt concrets que hem posat sobre la taula, però som conscients, tant el PSOE com el PSC, que la reforma ha de concitar unes adhesions de molts més partits i molt àmplia. I per tant hem d'estar oberts a una discussió àmplia, oberta, sense prejudicis, que potser ens portarà a adoptar com a bones solucions que nosaltres ara no hi hem pensat o fins i tot no ens hem arribat a posar d'acord. Per tant, jo el que vull subratllar és aquesta coincidència en el diagnòstic i en la teràpia. Ara, exactament com es farà? Jo sempre em diuen, home, els consensos es produeixen al final. Quan es va fer la Constitució de 1978 vam saber al final doncs, que ens havíem posat d'acord els partits amb aquesta fórmula de nacionalitats i regions. Per cert, una fórmula que sectors de la dreta i de l'extrema dreta van rebutjar absolutament per un sol motiu, perquè nacionalitat i nació considerava que eren sinònims, per cert, ho dic perquè hi ha debats que alguns s'han fet una mica recurrents. No? Però clar, la gràcia del consens és que es produeix al final d'un procés i l'important és que comenci, que hi hagin les ganes de participar-hi. I des d'aquest punt de vista, jo vaig llegir també fa un parell de dies que el president Rajoy semblava que ja acceptava que efectivament la perspectiva de la reforma d'una forma o altra s'havia d'obrir. Jo espero que això sigui així i també espero que molts partits catalans, que comprenc que alguns d'ells puguin ser molt reticents, estiguin disposats a entrar en aquesta discussió fent les seves propostes. Després ja veurem fins on arribem amb el consens. Però que cap sector que s'estimi de veritat el país, el seu autogovern, doncs no vulgui quedar al marge d'una de les vies més clares per solucionar el problema que tenim entre mans.
I amb això de la reforma de la Constitució, els independentistes ja es donarien per satisfets, creu vostè?
Miri, si som puristes...
Independentistes vol dir clar, cap a la independència, trenquem-ho tot.
Jo, els que volen la independència, i la volen sincerament, i poden haver-hi moltíssims, els que consideren que no hi ha un pacte de convivència possible, no els convencerem. Ara, jo també sé, molta gent que m'ho ha dit, diu, escolta, jo he votat Junts pel Sí, fins i tot vaig votar sí, sí, confiant en que això servís, primer, com a crit d'alerta del meu descontentament. Segon, com a estímul amb una negociació, per dir-ho així, a l'alça, per obtenir un pacte molt ambiciós. També n'hi ha d'aquests. I per tant, jo quan parlo de la reforma constitucional a vegades, i sobretot fora de Catalunya, em diu, no, però ho fas per contentar els independentistes. No, jo primer ho faig per contentar-me a mi mateix, amb perdó, de la immodèstia. Jo vull un pacte diferent, jo vull un pacte millor. Jo crec que hem après en més de 35 anys moltes coses que no van i que podrien funcionar millor. I després, efectivament, jo vull convèncer a molts dels meus conciutadans que estan molt incòmodes amb la situació actual, que consideren que Espanya no respecta prou la personalitat de Catalunya, que consideren que els governs espanyols no han respectat les competències de la Generalitat, que el finançament que té Catalunya és insuficient i de vegades injust. Jo vull demostrar-los que hi ha solucions per resoldre els problemes que amb ells els han motivat moltes vegades a abraçar la idea de la independència perquè no creuen que hi hagi millor solució. La meva obligació és demostrar-los que hi ha una millor solució i això necessita precisament obrir aquest procés de reforma.
Sí, hi ha un comentari i una pregunta. El comentari és arran de l'afirmació que ha fet vostè abans, de que sembla que hi hagin referèndums que es facin per obtenir només la resposta del sí, i en aquest cas ha citat el d'Escòcia. Home, jo crec que hi ha hagut una cosa que ha canviat després d'un any del referèndum, que és que el govern britànic va fer una sèrie de promeses que s'han incomplert sistemàticament, més autonomia política, més inversions al país, i d'això no s'ha produït absolutament res. I encara hi ha un altre fet més significatiu, que és que hi ha hagut unes eleccions entremig en les quals la pràctica totalitat dels escons d'Escòcia al Parlament Britànic són independentistes. Em sembla que tots menys un. Que em corregeixi algú si
exactament.
Per tant, jo crec que aquests dos fets pot provocar que en aquests moments hi hagi, jo crec que no s'ha demanat públicament, però sí que hi hagi una ànsia de tornar a tirar endavant un referèndum independentista a Escòcia. Això és un comentari que si el vol respondre,
sí,
respongui-l.
Sí, sí.
La pregunta...
No, és que aquest és molt bo, ja veurà. No sé si me l'espera, la resposta. No, jo
no m'espero res.
No sé si me l'espera.
La pregunta és, vostè abans, quan jo li feia la primera pregunta, la primera intervenció, de que com voldria vostè que acabés tot això, m'ha semblat entendre que amb diàleg, que entenc que no serà possible amb el govern espanyol, abans del 20 de desembre. I amb les enquestes que apareixen a la mà, aquest diàleg s'haurà de fer amb el Partit Popular o amb Ciutadans, amb vostès no. Perquè els resultats que avancen aquestes enquestes no li donen gens de canxa al Partit Socialista. Com ho veu això? Com ho interpreta, senyor Iceta? És possible que el Partit Popular o Ciutadans canviïn tant com per parlar amb el govern de Catalunya?
Miri, si m'ho permeten, el primer, li feia la mitja broma aquesta de la meva resposta sobre el tema d'Escòcia, perquè fixi's bé, vostè té tota la raó, es van fer unes eleccions generals a Escòcia i totes les circumscripcions, menys una, les va guanyar el Partit Nacionalista Escocès. No se li va acudir dir que amb aquest resultat podia tirar cap a la independència. I va guanyar a totes les circumscripcions menys una. I per tant, els que pretenen treure resultats d'unes eleccions generals o legislatives com a pseudo-referèndum, vaja, a Escòcia no es fa. I això que el Partit Nacionalista Escocès podia haver-ho dit amb la legitimitat, diríem, o la força d'haver guanyat de forma abassegadora, és veritat que allà tenen un sistema majoritari.
No hauria estat legitimat perquè l'actitud del govern britànic no tenia res a veure
no,
amb la del govern
però ells
espanyol.
Podien haver dit, escolteu, vam fer un referèndum, però després hem fet unes eleccions, hem guanyat a tot arreu, sentim el mandat democràtic, que és el que ens estan dient ara els de Junts pel Sí i la CUP, per fer aquest camí. I per tant, faig aquest breu parèntesi. Però vostè té raó, a la campanya del referèndum escocès, no només el govern britànic, els tres grans partits britànics van oferir un pacte a Escòcia i van fins i tot publicar un anunci immens que es deia The Vow, el compromís, oferint unes determinades coses. Hi ha una dita catalana que diu a sants i minyons no els prometis el que no els dons. No es poden fer promeses i incomplir-les. jo crec que és de la frustració de la gent que moltes vegades es produeix una radicalització en les posicions. Per tant, jo amb això seria molt crític al plantejament d'uns partits que per guanyar un referèndum van estar disposats, diríem, a semblar que cedien o que oferien moltes coses i després no han complert. De totes maneres, jo el que em referia sobretot és això, que a Escòcia, que no ha passat ni un any, doncs ja hi ha gent que diu, bueno, potser sí que haurem de tornar a fer un referèndum. Per tant, la idea de que hi ha un instrument que només funciona si surt que sí, doncs els que no volem votar que sí, tampoc ens convenç gaire, no? Ara, vostè deia, el diàleg, miri, el diàleg s'haurà de produir amb tothom, perquè aquí també s'ha de ser molt sincer. Una reforma de la Constitució requereix d'una majoria molt àmplia. Jo no faria, crec que seria un error, fer una reforma de la Constitució sense l'acord dels grans partits espanyols, siguin 2, 3 o 4. No ho faria, no funcionarà. La història d'Espanya, això, amb això és molt, fins i tot m'atreveria a dir, cruel. Moltes etapes de la història d'Espanya arribaven uns, feien la seva Constitució, i quan perdien i arribaven uns altres, doncs els altres feien la seva. I per tant la història constitucional espanyola és molt trista, amb l'excepció de la Constitució de 1978, precisament perquè va ser un consens molt ampli sobre el que es va fonamentar aquella Constitució. La reforma hem de procedir exactament igual. Per tant, ens haurem de posar d'acord, sens dubte, amb el partit que estigui governant, però amb altres també. Jo aspiro, i algú pot dir, ostres, però sí que ho poses difícil, però ho poso així difícil. A mi que m'agradaria que hi hagués un govern del Partit Socialista, però que en el procés de reforma s'incorporés a la discussió i a l'acord al Partit Popular.
I al revés,
sí, però ja dic, no, clar, el que m'agradaria a mi. Clar. A mi m'agradaria perquè poso per davant en el govern el Partit Socialista. Ara les enquestes què ens diuen? Miri, jo crec, es poden mirar de moltes maneres, però efectivament o el president del govern es diu Mariano Rajoy o es diu Pedro Sánchez. Algunes enquestes semblen apuntar a que pot guanyar Mariano Rajoy, però en tot cas hauria de pactar. I hauria de pactar, tothom dona per fet amb Ciutadans, però Ciutadans, entre altres coses, han dit que estan disposats a pactar amb tothom, però amb qui sigui, però que no volen el Mariano Rajoy de president. En fi, ja veurem què passaria.
Sembla la CUP, no?
No, però jo li he de dir una cosa, amb el vot de Ciutadans, que jo sóc lògicament molt respectuós amb el vot de tothom, però si mirem les eleccions autonòmiques que es van celebrar a Espanya el 24 de maig, Ciutadans no ha participat en cap moviment de canvi a cap comunitat autònoma. Andalusia no, segurament perquè no hi havia tampoc alternativa, però en tot cas van acabar apuntalant el govern que hi havia, però a tot arreu. O sigui, Ciutadans no ha participat en cap procés de canvi polític a Espanya, en les eleccions autonòmiques, suposo que en algun ajuntament sí, però si es va canviar el govern d'Extremadura no va ser gràcies a Ciutadans, si es va canviar el govern de Castella-La Manxa no va ser gràcies a Ciutadans, o el d'Aragó, o el de València, o el de les Illes, o el de Madrid, on Ciutadans va seguir apostant per mantenir, i aquí sí que hi havia possibilitat de canvi, qui s'havia de decidir entre Cristina Cifuentes o Ángel Gabilondo. Per tant, jo dic que moltes vegades que la gent de Ciutadans doncs es volen posar com a grans agents del canvi, doncs almenys pel que fa a les eleccions autonòmiques celebrades aquest mateix any no va estar així. I per tant, jo sempre demano a la gent que vulgui un canvi, el vot segur pel canvi és el vot socialista. Ara estem lluny encara de la campanya, tot i que no tan lluny, però en fi, i no voldria fer campanya electoral. Previsions. A mi m'agradaria que hi hagués un govern socialista en coalició.
No ho posem en dubte, això.
No, però ho dic també des de la perspectiva de la solució del problema de Catalunya. O sigui, jo, clar, si a vostè m'hagués pogut fer aquesta pregunta fa 30 anys i jo li hagués contestat igual. A mi m'agradaria que guanyessin els socialistes, perquè és així, jo sóc socialista des de fa molt de temps i mai he canviat de partit i sempre he volgut que guanyi el meu partit. Però és que en aquest cas, jo crec que la solució al problema que tenim entre mans exigeix un tarannà i una disposició política que jo no he sabut veure, i miri que ho dic amb una prudència exquisita, no he sabut veure fins ara en el Partit Popular. I la veritat, com a català preocupat per una situació que no crec que es pugui mantenir gaire més en el temps, aquesta espècie d'empat d'impotències que alguns han parlat, jo vull que hi hagi un canvi a Espanya que permeti avançar cap a una solució. I realment l'actitud del Partit Popular no ha anat en aquesta direcció. O sigui, encara no hem sentit, vull ser just, li vaig sentir un dia i ho vaig agrair, no públicament, però ho vaig agrair internament, perquè em va semblar molt important, a Xavier García Albiol dient: ens vam equivocar amb la campanya que vam fer contra l'Estatut.
Ho va dir.
I tenia tota la raó. Jo crec que aniria molt bé que el PP formalitzés una mica aquesta posició. Per què? Perquè molts catalans començarien potser a dir: home, Aviam.
Doncs potser aquí va començar tot, no?
Jo crec, en part sí. Jo crec que aquí és on es va aguditzar moltíssim. Jo crec que l'actitud del PP en el procés estatutari jo crec que no va ser l'adequada. La seva interposició d'un recurs, el seu intent de condicionar el Tribunal Constitucional, l'utilització després o la deriva política d'aquests 4 anys amb el govern del PP no ha estat positiva. Ara també, jo sóc dels que diu que els polítics no ens podem tancar només amb els errors d'altres o només mirant el passat. A mi m'agrada mirar el futur. Jo crec que l'avantatge d'unes eleccions generals són que ens permeten posar el comptador a zero. I per mi el canvi possible passa per una victòria socialista. Ara, ja li dic, no per deixar de comptar amb el Partit Popular. La reforma de la Constitució que hem de fer haurà de comptar amb el suport de molts i no es pot fer ni contra ni sense el principal partit de l'oposició, sigui el que sigui.
Està claríssim. Penso que ho ha reflectit molt bé. Jo li volia preguntar, en tot cas, si davant del que diu de que les eleccions espanyoles del 20 de desembre són absolutament determinants també per Catalunya, pel conjunt d'Espanya, però també per Catalunya, si hi ha una mena de via i seta a partir del 20 de desembre i segurament abans del 9 de gener, que és la data límit on es podrà investir un president a Catalunya, per tal de solucionar el que estem visquent a Catalunya des dels darrers 3 anys. Li dic perquè també és una possibilitat que s'està fent córrer des de Convergència, per part de dirigents de Convergència, que sostenen que Miquel Iceta té una oportunitat d'or al PSC, però també els mateixos convergents que s'han vist arrossegats per aquest procés, però que ho veien precisament com una manera de negociar, una manera de negociar, de pressionar el govern central, i que han comprovat que se li ha anat bastant de les mans.
Miri, jo ara em permetré...
I no li dic per solucionar un problema que tinguin ells, però sí per solucionar un problema del conjunt.
Li diré una cosa molt personal, no? Els hi diré, perquè a través de la ràdio doncs molta gent ho sabrà. Jo li he hagut d'explicar a la meva parella que aquest any no hi ha vacances de Nadal. Jo li he hagut de dir, doncs mira, jo la darrera setmana de l'any i la primera de l'any que ve no puc fer vacances. Ho va entendre, no sé què farà ell, però en fi, jo em quedaré. Perquè jo crec que els polítics tenim tots l'obligació de buscar solucions. I en un panorama en el que no hi hagués hagut una investidura abans del 20 de desembre, cosa que encara no sabem, però en fi, anem pel cas que no... Que hi ha el 20 de desembre una nova configuració de la política espanyola, o encara que fos la mateixa no serà, perquè jo crec que la majoria absoluta del PP està descartada, però encara que no hi hagués un canvi polític radical, jo crec que els polítics tenim l'obligació de dir, bueno, els ciutadans ja han votat, ja sabem que han votat, ara entre tots què podem ajudar? Jo crec que hi ha gent a Catalunya que potser pensa, bueno, s'haurien de fer unes altres eleccions. N'hem fet masses, anticipadament. Es van anticipar les del 2012, al meu judici erròniament. S'han anticipat aquestes, al meu judici també erròniament. Jo li vaig demanar al president Mas que no convoqués abans de les generals, fins i tot vaig oferir el nostre suport parlamentari, perquè jo li deia, si alguna solució tenim és que canviï l'escenari que es permeti obrir aquest diàleg, no? Però en fi, ell no ho va atendre o es va estimar més una altra solució. Per tant, jo no sé, no hi ha un pla Iceta, això seria presumptuós. El que sí que hi ha és una voluntat del Partit Socialista a Catalunya i del Partit Socialista Obrer Espanyol a fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar que aquest problema s'enquisti, per evitar que les institucions catalanes surtin de la legalitat, per evitar que no hi hagi, o millor dit, per facilitar que hi hagi un diàleg. I per tant, si aquells dies tenim les dades, els instruments per fer aquest diàleg, no ho dubtin. És que és la nostra obligació, és que els ciutadans tenen dret a que hi hagi polítics preocupats per la solució dels problemes, cadascú des de la seva perspectiva. Però el que jo crec que els polítics no tenim cap dret és a mirar la cosa com si no anés amb nosaltres. I per tant, jo aquest any, doncs ja li anuncio, si no hi ha hagut investidura abans del 20 de desembre, no faré vacances ni la darrera setmana de desembre ni la primera de gener. Perquè tots sabem que entre el 9 i l'11 de gener s'esgota el període en el que s'ha d'investir un president de la Generalitat, una presidenta de la Generalitat, i s'haurien de convocar novament les eleccions, que jo crec que és un escenari no desitjable. I si hi ha la menor possibilitat de trobar camins d'entesa, doncs el PSC hi serà sempre.
Tant com per concretar què podria fer president el senyor Mas?
Miri, jo crec que tindrem un problema, i també em fa vostè, m'apreta molt i m'obliga a dir coses que jo pensava dir dilluns al Parlament, no? Però escolti'm, nosaltres tenim un problema molt seriós amb l'adopció d'aquesta proposta de resolució. Si s'aprova en els termes que està formulada, i no tinc cap dubte de que així serà, això és un mandat pel futur govern, que no se sap quin serà, però pel futur govern. Nosaltres amb aquest mandat hi estem radicalment en contra, i no podem donar el nostre suport a cap candidat o candidata que vulgui seguir aquest camí. I volem ser amb això molt clars. No és un problema de persones, perquè hi ha alguns que diuen no, el problema és si és Artur Mas, si ha de ser la Neus Munté, si ha de ser en Raül Romeva o l'Oriol Junqueras. No, per nosaltres aquest no és el problema. El problema és què es vol fer. I amb el PSC, per trencar amb la legalitat, per trencar la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya, no s'hi pot comptar. Es pot comptar per una reforma, per un diàleg, per una negociació, no per altres coses. I per tant, jo molt em temo que l'aprovació en els termes que està redactada de la resolució aquesta de Marras condiciona tant la legislatura que els acords només es podran establir entre els que comparteixin el contingut d'aquesta resolució. I, òbviament, no amb els socialistes. Ara, si algú està disposat a fer-se enrere i dir això no ha funcionat i podem parlar d'altres coses, en fi, però no és una iniciativa que haguem de prendre nosaltres, l'hauran de prendre els que ens han portat per aquest camí i ens faran cometre a tots plegats, encara els que votem en contra, l'error polític de conduir aquesta legislatura pel camí d'aquesta proposta de resolució.
Vinga, Maria Jesús.
Jo segueixo en les fotos, que estic molt semiòtica avui. Abans el company parlava de l'Estatut, que tot va començar amb l'Estatut. És la foto del president Montilla envoltat d'estelades a la manifestació en contra de la sentència del Tribunal Constitucional per les retallades de l'Estatut. Aquesta imatge, jo no sé si això va contribuir a que la gent pensi que només hi ha un pensament a Catalunya únic, un únic discurs, que és això, la imatge aquesta de l'estelada i del sobiranisme i de que qualsevol altra cosa és no integrar-se a Catalunya. Això el PSC, no sé si vostè, la seva opinió és que aquesta imatge va ser dolenta o era el que tocava en aquella època, o aquella època no es pot comparar amb el que està passant avui.
Mireu, avui estem en un dia de compartir coses, no? I coses que jo potser no he dit en veu alta en altres moments. Jo vaig anar a aquesta manifestació perquè la va convocar el president Montilla. I li vaig dir, l'has convocat, jo no t'ho vull deixar solo. I vaig anar. Però no només per això, seria mentida si digués només això. Jo vaig estar molt compromès amb la via estatutària. I a mi la sentència del Tribunal Constitucional em va doldre moltíssim, perquè ja en aquell moment vaig veure que hi havia la llavor d'un conflicte de dificilíssima solució, i el temps malauradament m'ha donat la raó. Per tant, jo vaig voler queixar-me, expressar el meu descontentament amb aquella sentència. Ara, també li dic, mai vaig dir que s'havia de desobeir el que digués el Tribunal Constitucional. Una cosa és no acceptar i l'altre és desobeir, és molt diferent, no? I per tant, jo crec que era bastant important per part del president de la Generalitat, almenys així ell ho considerava, jo el vaig acompanyar amb això, de que els molts catalans que s'havien sentit molt decebuts per aquelles sentències poguessin expressar de forma lliure i pacífica. És veritat, i van anar sobretot els que portaven l'estelada. I jo també li he de dir, jo respecto tots els símbols, els de tots, però em fa por que abandonem els símbols comuns. La senyera ens havia germanat a tots. Jo espero que no per canviar la senyera per l'estelada perdem pel camí aquesta comunitat de valors, de vivències, de convivència que ha implicat almenys durant tots aquests anys l'apreci per la senyera, que és la bandera del meu país. I jo no estic per canviar de banderes ni per canviar de país. Però, en fi, ho dic sempre des del respecte, no? I ara el que hem de trobar, probablement, perquè jo crec que en política a vegades passen coses que potser no t'agraden, però que no pots desconèixer. Quan una part tan important dels meus conciutadans han manifestat de forma tan rotunda la seva disconformitat amb aquest estat de coses, hem de trobar per manera de, a través d'un nou acord, recuperar una adhesió majoritària a els nostres textos legals i al nostre marc institucional. I aquesta és la feina que ens hem autoimposat els que creiem en la reforma. De la mateixa manera que vam creure que la reforma de l'Estatut era una via per resoldre un malestar que llavors ja es començava a entreveure, recordeu també quan el president Montilla parlava de desafecció. I jo deixo sempre la pregunta a l'aire. Algú pensa que estaríem on estem si el Tribunal Constitucional no hagués estat una mica més prudent, hagués validat l'Estatut i hagués vigilat, com és la seva obligació, si l'aplicació de l'Estatut hagués significat en algun moment una vulneració de la Constitució?
O fer un Estatut menys provocador del que es va fer, senyor Iceta, poder, no?
Sí, però miri, també li vull contestar amb això. La lògica de l'elaboració dels Estatuts d'Autonomia a Espanya és aquesta, precisament.
Dels
qui
màxims.
Demana, clar, tothom va al màxim.
Bé, llavors veu el TFE i retalla.
Bueno, i per això es fa un referèndum, perquè la societat pugui dir si accepta o no aquella, entre cometes, rebaixa.
Què passa? Que hi ha un recurs previ de constitucionalitat
que es va treure.
Que es va treure.
Que se'l va carregar el PSOE als anys 80, precisament.
Ningú va pensar, aquí la veritat és que quan es fan les coses, quan es va fer la Constitució, recordem-ho, avui tu mires la Constitució i no saps quantes comunitats autònomes hi ha a Espanya, ni quines són, no ho posa. Vull dir que moltes coses que s'han anat fent es van anar fent per posar en marxa el procés. El recurs previ havia estat utilitzat en alguns moments històricament pel llavors Partit Popular a l'oposició per bloquejar iniciatives del govern. I algú va pensar, doncs traiem el recurs previ. I no van pensar que això algun dia podia afectar a un debat tan important com el de l'Estatut. I jo sempre aquí poso la meva mare, per exemple. La meva mare sempre em deia el mateix. Diu, escolta'm, si els polítics negocieu, voteu i ens crideu a referendar una cosa, el que jo voti després va a missa i ningú pot canviar. Diu, si heu de canviar coses, canvieu-les abans de cridar-me a mi a votar perquè sancioni aquell text. Jo crec que el Tribunal Constitucional no va ser prou curós en el sentit de que estava fent una sentència sobre una cosa que la gent havia votat. Vull dir que el risc del que s'ha produït estava en aquell moment. I per tant, jo reivindico haver-me queixat contra aquella sentència, perquè vam perdre moltes hores, moltes ganes, i és veritat, es va rebaixar molt el text que havia sortit de Catalunya, però al final ho vam acceptar la majoria de partits catalans, no així Esquerra Republicana, i sobretot ho van acceptar els ciutadans en referèndum. Era un nou marc. Si no hagués hi hagut la sentència, probablement avui no estaríem amb la situació tan difícil que estem.
Perdó, era un estatut retallat, però tenia potencialitats.
I tant, no, i encara en té.
Vostès ja no governaven, vull dir que també s'ha utilitzat una mica, que sí, que a lo millor les coses no es van fer bé, però bueno, qui se'n recorda ja de l'estatut?
Jo, pobre, jo...
Ja, per això dic, o sigui, que és que...
Però escolta, ara el que tenim més proper pot ser el 20 de desembre, les eleccions generals. Poses vostè en la pell del senyor Pedro Sánchez, eh? Guanya les eleccions el senyor Sánchez, com vostè deia, però no en majoria. I ha de triar parella de ball, Ciutadans, Ciudadanos o Podemos. Vinga.
Amb qui
s'inclina vostè?
Jo, perdoni, que ara semblaria una mica... Amb qui sumi? Jo amb qui sumi?
Sigui qui sigui.
A mi, mire, això és ser pràctic, jo li he de dir una cosa que...
O amb tots dos, o no?
Home... Jo, com més serem més riurem, és una expressió també ben catalana. Jo li he de dir la,
perquè, escolti, la cosa... una gran coalició PP-PSOE no li agradaria.
Miri, a mi el que m'agradaria és que hi hagués un acord sobre el que cal fer. Si vostè em diu, en genèric, amb qui li agradaria més vostè? Jo amb això sóc presoner de la meva trajectòria política i sóc partidari dels acords d'esquerres. A mi m'agraden els acords amb forces progressistes. Ara, és veritat, potser perquè porto molt de temps, que m'he tornat molt pragmàtic. I jo crec que els acords són bons en la mesura que tu els puguis explicar mirant als ulls els teus conciutadans i dir, escolta, he arribat a aquest acord per fer aquestes coses amb aquest grup o aquests grups. I per tant s'ha de fer. A mi què m'agradaria? Que fos un acord capaç de resoldre els problemes que té el nostre país, en aquest cas Espanya, que són bastants. Hi ha problemes d'ordre econòmic i social, hi ha problemes de funcionament de les institucions, hi ha una reforma pendent des del meu punt de vista, que és la de la justícia. Hi ha una reforma territorial important, que és la que ens ha de portar, entre altres coses, aquesta reforma de la Constitució. Amb tots els partits que vulguin. La gran coalició, a mi li he de dir que en principi no m'agrada, perquè jo tinc una idea de que els països que governen, que funcionen bé, són els que tenen bons governs i bones oposicions. I a vegades les grans coalicions tendeixen a limitar això. Semblen allò una espècie de dos boxejadors que han quedat ja molt cansats i s'abracen entre ells per aguantar-se, no? Ara, no es pot negar d'entrada i com a prejudici res. Ara, posem-nos d'acord amb el que cal fer. A mi m'agradaria que hi hagués un govern encapçalat pels socialistes, que fos un govern com més progressista millor, però que fos un govern capaç de fer reformes que a Espanya requereixen d'un gran acord polític. I abans d'arribar a la gran coalició, jo a vegades ho he dit, a mi el que m'agradaria és que a Espanya, a Catalunya també, hi haguessin acords importants entre els grans partits sobre coses que tots hem de reconèixer que cadascú pel seu cantó i en solitari no som capaços d'abordar.
Vinga, ens queda un minutet. Qui vol dir l'última?
No, jo una pregunta, una curiositat. El senyor Rivera, diguem-ne, es vanagloria de que ell ha fet presidentes a les futures, segons ell, a les futures lideresses del PP i del PSOE. Segons ell, el futur passa per la Susana Díaz i per Cristina Cifuentes. Vostè, en el que respecta al PSOE, pensa el mateix? El futur es dona?
Miri, jo sóc d'un partit que té molt capital polític i que no som un partit capdillista. És a dir, afortunadament en el PSOE hi ha un líder, que és en aquest cas Pedro Sánchez, però hi ha molta gent amb capacitat de lideratge potent i la presidenta de la Junta d'Andalusia és una. Ara, vostè comprendrà que ara i a pocs dies d'unes eleccions jo li digui que jo crec en el lideratge de Pedro Sánchez i que les urnes el ratificaran perquè serà el proper president del govern d'Espanya. Ara, Albert Rivera, jo algun dia algú li ha de dir menos lobos que Caperucita, perquè ell ha fet. Escolta'm, ell ha pactat amb el que hi havia, tant a Sevilla, que allà no hi havia alternativa possible, com a Madrid, on sí hi havia alternativa, però ell, després d'haver-se omplert la boca de la lluita contra la corrupció, doncs amb el PP de la Gürtel, la Púnica i companyeros màrtires, va decidir mantenir el PP al front de la Comunitat de Madrid, com podia haver optat per un govern amb els socialistes, presidit per Ángel Gabilondo, que a més és molt amic meu, i jo crec que la política encara no ha tret d'Ángel Gabilondo tot el suc i el profit que podia treure.
Bueno, pues hem de posar el punt i final a les converses d'aquest dissabte. Miquel Iceta, moltíssimes gràcies i agafa força, descansi aquest cap de setmana, que la setmana que ve penso que serà, com diuen en castellà, d'armes tomar, no?
El Parlament. El cap de setmana és per preparar, i jo ara me'n vaig cap a casa ja perquè he de preparar un debat dilluns i un altre dimarts, o sigui que...
Dóna-hi una mica de descans,
les
també.
Les vacances de Nadal.
Desconnecti una
no,
mica.
No crec que pugui, perquè com amb això el president Rajoy, no sé si tindré mai ocasió de dir-li, espero que sí, ens ha fet una jugada. Posar les eleccions el 20 de desembre ja amb totes les il·luminacions del Nadal i tot això, és que ni això, perquè el 20 hi haurà les eleccions i després ja ve aquesta darrera setmana de l'any, o sigui que jo no sé, serà per Setmana Santa, si Déu vol.
Bueno, senyor Iceta, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Manuel
Montón,
Joan Maria Claveguera, Maria Jesús Militaris, tornem dissabte que ve, com sempre, converses que den a Cope Catalunya, Andorra, bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.